David Solans.
Bona tarda, són les 4. Xavier García Albiol treu la carta dels immigrants a mitja campanya i torna a filtrejar amb la xenofòbia. El candidat del PP al 27S assegura que prefereix els immigrants llatinoamericans als musulmans perquè parlen castellà i no tracten a les seves dones literalment com mobles. En canvi, acusa Artur Mas d'incentivar la immigració musulmana per debilitar, diu, el castellà a Catalunya.
Hay una clara voluntad de fomentar la inmigración musulmana por encima de otras, por una cuestión de idioma, porque aquellas personas que no tienen el idioma común, que es el castellano, lo que pretendían es que una vez vinieran a Cataluña y se adaptaran, el castellano no existiera como lengua de comunicación.
Per Albiol, el fet que els llatinoamericans parlin castellà i tinguin costums més semblants és motiu suficient per passar per davant d'altres estrangers en les polítiques a aplicar. Mentrestant, Pedro Sánchez demana als militants que truquin als seus familiars i amics a Catalunya per convèncer-los que votin Miquel Iceta. És una nova campanya que ha posat en marxa el PSOE per mobilitzar el vot. Girona, Montse Martí.
Si coneixes algú que vagi a votar el proper 27 de setembre, per què no el truques? Pedro Sánchez comença així una carta que ha enviat a tots els militants per mobilitzar el vot socialista quan queden 8 dies per les eleccions. Miquel Iceta ho explicava en un míting aquest migdia a Girona.
I jo fa molt temps aquestes coses que tinc. ¿Por qué no hacemos una campaña y que todos los militantes del PSOE llamen a la gente que conozcan en Cataluña? Jo li vaig dir, nombre en clave, llama a tu primo. De Mataró.
Pedro Sánchez promet des de Girona no cometre els mateixos errors que el passat, assegura que el PSOE complirà i demana que no se'ls castiguem 4 anys més de Mas i de Rajoy.
Més qüestions, una baralla amb armes blanques entre bandes xineses rivals acaba amb 2 ferits greus i 8 detinguts. Va passar la matinada de dilluns davant d'un local d'oci del Port Olímpic de Barcelona i a les portes de l'Hospital del Mar. 2 dels detinguts estan en presó preventiva, 5 estan en llibertat amb càrrecs i un altre, en ser menor d'edat, va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. I la Fundació Mona es disfressa tot avui de mico per llançar-se en paracaigudes per una causa solidària. L'objectiu és recaptar fons per ajudar al manteniment del centre. Ho fan amb una iniciativa pionera a l'Estat que es fa al centre de paracaigudisme Skydive Empúria Brava, Castelló d'Empúries. Coneguem-ne més detalls. Girona, Bàrbara Julba.
El repte consisteix en saltar 4.000 metres en caiguda lliure durant un minut disfressat de mico. Una part dels 270 euros que costa el salt en paracaigudes que es fan tàndem es destinaran a la Fundació. L'any passat la Fundació Mona va recaptar més de 5.000 euros. La corresponsable del Departament de Rescat i Rehabilitació, Cristina Balsera, explica que la jornada es complementa amb tot tipus d'activitats.
Un taller que anima la gent a comparar les seves capacitats cognitives amb les dels ximpanzés. Tallers de pintar samarretes.
La Fundació Mona té actualment 11 primats i una llista d'espera d'una vintena. Alguns dels que estan al centre són en Bongo, que va ser rescatat del circ, o Antoni, una estrella de la televisió tancat a un camió. La Fundació Mona rescata i rehabilita aquests animals que no poden tornar a la selva.
I ara els esports. Amb el Marc Mundet.
11 del Madrid per rebre el Granada al Bernabéu. Pepe entra per Ramos, Lucas Vázquez per Bale, la resta sense novetats. En un partit que acaba de començar, minut 3 de la primera part, empat a 0 en el marcador. El Madrid amb Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Isco, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. Aquest partit des de les 4, 1:15, València-Betis, a 8:45, Eibar-Atlètic de Madrid. Per les 10 queda el Real Societat Espanyol, des de mitja hora abans a la sintonia de RAC1. A segona divisió també acaba de començar el partit del Girona al camp de l'Oviedo. Carlos Clerc i Jairo són les novetats a l'equip de Machín. Entren en el lloc d'Olivas i Felipe. Minut 4 ja d'aquesta primera part. El nou Carlos Tartiere també empat a 0 en el marcador. A les 6, l'altre equip català que juga aquest dissabte a Llagostera rep el municipal de Palamós al Tenerife, en el que és el primer partit sense René a la porteria. Tenim definida la graella de sortida del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Sebastian Vettel acaba de marcar la pole. En segon lloc, Ricciardo, tercer Raikkonen, quart Kvyat, cinquè Lewis Hamilton. Fernando Alonso no ha passat a la Q3 i sortirà 12è a la graella de demà. I encara un últim apunt de futbol. Segona victòria del Chelsea de José Mourinho. Aquesta tarda està en Stamford Bridge, 2-0 en el derbi londinenc contra l'Arsenal. Els Gunners han jugat amb 10 tota la segona part.
I el temps durant la tarda es mantindrà el sol a gran part del país. Només hi haurà núvols dispersos entre les comarques de Barcelona, de Girona i el Pirineu. La tramuntana es mantindrà al nord de l'Empordà. Demà s'espera un dia de sol i temperatures estables. Això és tot per ara i tornem a les 5, d'aquí una hora.
Yeah!
RAC 1.
Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC 1. A les 10 de la nit a Anoeta, Reial Societat Espanyol, quarta jornada de Lliga. Viu el partit des de mitja hora abans a RAC 1 amb Eduard Batlle, Gerard Costafreda, Jaume Molló i Dani Solsona. L'equip de Sergio González ha de reaccionar després de la golejada encaixada contra el Reial Madrid. La Reial Societat encara no ha marcat cap gol en aquesta Lliga. Aquest dissabte, Reial Societat Espanyol. I per rematar-ho, tu diràs de butxaca amb la prèvia del Barça Llevant fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC 1. Tots som 1.
Reconcentrat. Amb Jordi Beltran.
Ens reincorporem al Reconcentrat, tot inaugurant un nou tipus de recordatori. Ja sabeu que aquesta temporada, una de les novetats de la programació de RAC 1 és que de dilluns a divendres a les 9 hi ha Pou. Vull dir que hi ha, no ho sé, un programa que presenta Joan Maria Pou, dedicant especial atenció a l'actualitat i a la informació. I aquesta setmana, concretament, va parlar amb un catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, que va fer una sèrie de reflexions, jo crec que força interessants, sobre el fenomen dels refugiats, la crisi dels refugiats, que diuen la pressió migratòria que hi ha sobre Europa en aquests moments. Ho escoltem ara mateix per inaugurar aquesta nova hora de Reconcentrat aquí mateix.
RAC 1 Central.
Hem de començar el no ho sé parlant del drama dels refugiats, d'aquesta tragèdia que està deixant la Unió Europea retratada. De moment no hi ha acord pel repartiment de refugiats. França i Alemanya havien anunciat que n'hi hauria, però finalment la cimera dels ministres de l'Interior de la Unió Europea va acabar amb un fracàs estrepitós. En parlarem de seguida amb el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, el senyor Pere Vilanova. Benvingut, bona nit.
Bona nit.
Abans, però, saludo l'eurocorresponsal de RAC 1, Albert Segura. Amb el drama de la immigració, que Europa no se'n surt, no hi ha manera de posar-se d'acord, i de moment cada estat tira pel dret amb mesures que posen cada vegada més en perill l'espai Schengen. Els països de l'est no volen assumir segons quin nombre de refugiats, i Alemanya, que té la clau de la caixa, els amenaça amb tancar l'aixeta. Mentrestant, avui ha entrat en escena un nou actor, el president de Síria, que acusa els europeus de ser part del problema. Albert, bona nit de nou.
Bona nit.
Albert, Alemanya fa dies que assumeix que acollirà milers de refugiats, però després de la resposta ahir d'alguns països, sobretot els de l'Europa de l'Est, ha dit que prou, eh?
Sí, sí, fins a un milió, va dir ahir el govern alemany que preveu acollir. Vull dir que a Merkel no li ha funcionat la primera amenaça, que era la de desmantellar Schengen, la de carregar-se la lliure circulació, que és clau, sobretot per a les economies de l'est. No li ha funcionat, al contrari, ha provocat un efecte dominó que ha fet reaparèixer arreu en només unes poques hores els controls fronterers que Europa va trigar una dècada a eliminar, del 85 al 95, 10 anys. Avui hem vist el govern alemany fer un pas més i amenaçar, fer una nova amenaça als socis de l'est. Els ha amenaçat amb tallar-los l'aixeta dels fons estructurals i deixar-los sense les ajudes europees que reben, perquè són més pobres que l'Europa de l'oest.
És a dir, com es materialitzaria l'amenaça?
Sembla ser que es materialitzarà de cap manera, perquè, de fet, la Comissió Europea ha dit que és il·legal, que no hi ha base jurídica per barrejar una cosa, les inversions europees, els fons estructurals, amb les ajudes, amb la crisi dels refugiats. Però el que fa Merkel és un retret polític, és retreure a Hongria, a Txèquia, a Eslovàquia, a Polònia, el seu europeisme de caixer automàtic. És a dir, que sempre hi són quan es tracta de cobrar ajudes, però no quan toca assumir responsabilitats, en aquest cas, doncs, a repartir-se els refugiats.
Ara ho comentàvem, els ministres de l'Interior es tornaran a reunir la setmana vinent, però, en fi, haurien de canviar molt les coses perquè hi hagués un canvi radical de política, no?
Sí, dimarts que ve, el dia 22, i és que clama al cel que després del fiasco d'ahir a la nit i amb el degoteig de naufragis al Mediterrani, amb l'èxode, amb la llau, amb les condicions en què estan creuant els Balcans i l'Europa central els refugiats, vaja, seria un escàndol que els ministres d'Interior dels 28 no s'hi tornessin a posar, no ho tornessin a intentar, fins al 8 d'octubre, que és quan estava prevista la seva propera reunió. Dimarts, doncs, hi tornaran, sense cap garantia d'èxit, tu deies, perquè hi ha molta mala maró i tot apunta a que immediatament després, potser dimecres, potser dijous o divendres, hi haurà també una cimera de caps d'estat dels líders dels 28, com avui ha demanat Angela Merkel.
Aquest problema només el pot resoldre la Unió Europea. És responsabilitat de tots els països de la Unió i per això hem acordat una cimera especial comunitària la setmana vinent. Donald Tusk ho abordarà.
pendent de les decisions diplomàtiques sobre el terreny, uns i altres prenen les mesures de manera unilateral.
Sí, sí, esbarlant Schengen, podríem dir que Hongria no deixa de sorprendre, de fer amics, i aquí a Brussel·les molts es pregunten, o bé, ens preguntem, com pot ser que els 28 es reconeixin Alexis Tsipras, fins al punt d'humiliar-lo, recordem-ho, tots contra un, amb la cimera de matinada, i ara no siguin capaços de fer el mateix, que no s'atreveixin a fer el mateix amb l'hongarès Orbán. Hongria no en té prou amb els 175 quilòmetres de la tanca filada amb la seva frontera amb Serbia, i ara vol aixecar un mur també a la frontera amb Romania, i atenció, seria un mur entre dos països de la Unió Europea, tot i que Romania no formi part de Schengen. Brussel·les li ha demanat avui explicacions per la llei que des d'avui li permet detenir i castigar en presó els que entren irregularment al país, arrestats a una seixantena, acusant-los precisament de fer malbé la tanca. Orbán, que ha declarat l'estat d'emergència en dues regions del sud, això li dona barra lliure perquè limita els drets constitucionals. Els refugiats estan quedant atrapats en un llim legal, i Àustria també començarà a fer controls aquesta mitjanit a les seves fronteres est i sud, amb soldats fins i tot desplegats.
I enmig de tot aquest sidral apareix el president de Síria, Bashar al-Assad, acusant Europa de finançar el terrorisme.
Sí, i precisament ho deia l'altre dia Víctor Orbán mateix, el primer ministre hongarès, deia, quan Berlusconi s'encarregava de gestionar les relacions amb Gaddafi, no tenien problemes amb els immigrants. He d'assenyalar quin és l'origen del problema d'aquesta onada de refugiats. Avui Bashar al-Assad ha posat el dit a l'afra culpant Europa, que s'ha buscat aquesta allau de refugiats, se l'ha ben merescuda per haver donat suport als terroristes de Síria, ha dit.
La qüestió no és que Europa hagi o no d'acceptar els refugiats, sinó la necessitat d'abordar les causes profundes del problema. Si els europeus estan preocupats pel destí dels refugiats, que deixin de donar suport als terroristes. És el que pensem sobre aquest tema, és l'arrel del problema dels refugiats.
I això mentre el govern francès ha anunciat que estendrà també a Síria els bombardejos que fins ara feia l'Iraq, actuant, diuen, legítima defensa, ha dit el Manuel Valls, el seu primer ministre, perquè l'amenaça jihadista que pateix França té el seu origen en zones de Síria controlades per l'estat islàmic, però compte que l'oposició francesa, la dreta francesa, no en té prou i vol una intervenció terrestre, és a dir, enviar soldats sobre el terreny.
Gràcies, Albert.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit. Professor, de seguida parlem de Síria. Abans, però, pel que fa a aquesta tragèdia dels refugiats, he llegit avui el seu article al periòdico, de fet, vostè m'ha posat en la pista d'aquesta carta de Metges Sense Fronteres, aquesta carta oberta que m'ha servit per començar el programa. Per centrar-nos una mica, des del seu punt de vista, quin és l'origen del problema? L'origen és que la Unió Europea no té una política comuna d'immigració?
L'origen del problema, tal com l'estem vivint avui, és que aquesta gent ve de guerres, ve de zones de guerra. És a dir, quan es pensa en refugiats, no comencem la tala pel terrat. La Unió Europea està descalificant-se a si mateixa d'una manera brutal, però l'origen, la gent aquesta, arriben aquí com a refugiats perquè fugen de dos guerres, o de més guerres, en el cas dels afganesos, etc. És a dir, són tècnicament refugiats de guerra. I el problema és que arriben ara de cop centenars de milers de persones, i això fa que, és veritat, però no és una excusa per la Unió Europea i els seus governs, no és el mateix rebre el Kubala l'any 56, que era un refugiat, que fugia de l'Hongria comunista, o el Cibor o el Coxis, que rebre 40.000 persones en l'últim fi de setmana només a la ciutat de Múnich. Si això són dos problemes molt diferents. Per això jo l'únic que proposava en aquest article, que tens l'amabilitat de citar, és que justament per lo complicat que és, sense abdicar de lo que ens provoca sentimentalment i emocionalment, hem d'abordar-lo racionalment. I la Unió Europea no ho està abordant racionalment perquè els seus estats, amb responsabilitats diferents, veuen la Unió Europea com una eina per defugir les seves obligacions com a estats en relació als tractats que han signat, en relació a la protecció dels refugiats de guerra. Aquesta és la qüestió de fons.
Per què els països d'Europa de l'Est són especialment reacis a acceptar refugiats?
Doncs hi ha diverses explicacions. Una que jo li dono voltes fa temps, i és de que el que d'alguna manera els eximia de culpa, i és que havien estat sota dominació soviètica durant dècades, el que ha produït és, ho diré de manera simplificadora, però cultures polítiques en aquestes societats molt individualistes i molt poc solidàries. Això és una cosa sorprenent. Els incidents racistes més greus contra refugiats, que hi ha a Alemanya, el 95% es produeixen a l'antiga Alemanya de l'Est. Home, per algo serà. O bé perquè hi posen allà tots els refugiats, però no és el cas, o bé perquè socialment allò és un microclima una mica tòxic. Aquests països són terriblement insolidaris, amb excepcions. Jo tinc amics a diversos d'aquests països, són persones extraordinàriament solidàries i tal, però com a societats, no només com a sistemes polítics, perquè si no, no entendríem que Orban sigui abrumadorament popular en el seu país. Els hongaresos progressistes, solidaris i tal, s'han de sentir molt sols ara. Però és un fet, se'ls hi van donar tantes facilitats per entrar, el 2004 i el 2007, per raons que no tenien gaire a veure amb el compliment de les condicions d'ingrés a la Unió Europea que s'exigien a llavores, i que no complien ni per marge d'error possible, no té comparació amb el que se li ha exigit a Turquia per seguir-li dient que no seran mai europeus. El fet és que això ha produït molt mal. Aquests 12 països, diversos, no sé si cal entrar en casos concrets, no es mereixien entrar tan ràpid i tan a la lleugera. Potser van entrar tan ràpid i tan a la lleugera perquè eren blancs i cristians.
Queda claríssim. Algunes de les decisions que s'estan prenent amb aquesta tragèdia dels immigrants, professor, les hem d'atribuir a decisions polítiques pensades en clau interna?
Quasi totes. Menys els països on hi ha polítics de fusta que saben mirar més enllà del terror de l'enquesta de dilluns pròxim, que potser em farà perdre 2 o 3 punts. Aquí és on hi ha la gran diferència entre estadistes, homes i dones, i polítics, politiqueros, per dir-ho així. Les normes hi són, no només... per exemple, el senyor Sarkozy, que és un personatge ridícul, si no fos amenaçador de la seva manera, com a gran proposta diu que s'hauria de fer un dret internacional que inclués un estatut del refugiat. Bé, la bona notícia és que aquest estatut exigeix des de 1951. Per tant, potser que abans s'informi, abans de dir aquestes coses. El problema és, per tant, per què no es compleix bé. De vegades s'ha complert, de vegades no s'ha complert. Però la norma hi és. Hi ha la famosa directiva 2001/55 del Consell Europeu de l'any 2001, que es, ho llegiré, és una mica llarg, però diu, relativa a les normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en caso de afluència massiva de persones desplaçades i a medidas de fomento por un esfuerzo equitativo entre los estados miembros, perdo l'aire perquè no hi ha coma, para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. És una directiva. Transposat al dret intern dels estats és l'equivalent d'una llei. I, per cert, no necessita... se'ls hi va escapar, suposo, la regla de l'unanimitat, sinó que es pot aplicar per majoria qualificada. En 14 anys no s'ha fet servir mai. I en lloc d'ara dels alemanys, per raons comprensibles, amenaçar que potser no seran tan generosos amb els fons comunitaris pels països de l'Oest, podríem plantejar-se en el Consell Europeu aplicar literalment i amb tot rigor aquesta directiva del 2001. La Unió Europea té des del 2013 una cosa que es diu Sistema Europeu Comú d'Asil, pensat per la protecció de les persones que arriben, i en particular amb un apartat que és el Pla d'Acció pels Menors No Acompanyats a dintre de la Unió Europea, que es va aprovar el 2013. Per què no s'aplica?
Per què?
Doncs li estic preguntant en veu alta als 28 països de la Unió Europea, a la Comissió Europea, a la inútil de la senyora Mogherini, que ens fa quasi enyorar, ho dic en broma, a la senyora Ashton, però bueno, que si el gènere serveix per portar aquests personatges a llocs de responsabilitat com aquest, i el senyor Tusk, que deu encara estar aprenent anglès perquè no se'l veu ni se'l sent, president de la Unió Europea. Les normes hi són, perquè no s'apliquen. Ara donaré la volta a l'argument. Si els ciutadans fossin molt més exigents amb els nostres governants, i això també ho apuntava en l'article, faríem la nostra part de la feina, també. És a dir, si això es convertís en un tema electoral de veritat, no de boquilla, els governs dels 28 estats, els partits que governen, els partits de l'oposició, potser prestarien més atenció a aquesta pressió que ve de sota. I aquesta pressió no hi és. Per això es fomenta la cultura de la indignació emocional, que és explotar sentiments autèntics de la gent del carrer amb finalitats discutibles.
Per tant, professor, si l'he entès bé, si hi hagués una pressió social en aquestes societats que obliguessin els dirigents a fer una política amb els refugiats diferent, les eines hi són, els diners hi són, i es podria aturar aquest drama.
Tot aquest espectacle que està donant la Unió Europea, en teoria, és per 130 o 140 mil refugiats. De fet, han arribat en 3 setmanes, i serà molt més gran la xifra d'aquí poc. Però suposem que fossin 140 mil. Que jo sàpiga, la Unió Europea té 500, una mica més de 500 milions d'habitants, i el PIB més alt del món, amb diferència de tots els altres, començant per Estats Units. Un país o un territori amb estructures ben desenvolupades, amb un sistema impositiu, amb diners i tal, de 500 milions d'habitants, no pot acollir 140.000 persones? Agafem la calculadora i mirem quin percentatge és això de la població. La senyora Merkel, en canvi, ha dit, nosaltres n'acceptarem 800.000, i en 2 dies va rectificar, va dir, d'aquí a final d'any, que en 4 mesos, seran 1 milió. Té 80 milions d'habitants, Alemanya. Per aquesta regla 3, Espanya no hauria d'agafar 450.000. Mm? I, per cert, Catalunya, 700.000. M'agradaria veure aquests governs, incloent el català i l'espanyol,
què farien
que expliquessin,
cas,
no? No, que expliquessin què opinen d'aquesta equació tan simple que jo estic fent. I, per tant, les normes hi són, els medis hi són, la classe política no hi és. I la ciutadania hi és desigualment.
En aquesta carta oberta que vostè menciona en el seu article al periòdico de Metges Sense Fronteres, a mi m'ha impactat molt aquestes frases que diuen no importen els obstacles, continuaran venint.
Absolutament. Metges Sense Fronteres, no sé si volies afegir
no,
la pregunta.
Simplement que a mi em sembla que és evident això. Només mirant una mica la història de la humanitat, quan et persegueixen, quan et mors de gana, quan hi ha una guerra, tu vas a buscar un lloc on viure millor. El que a mi em sorprèn, professor, és que des dels estats no s'adonin que, com vostè diu, Angela Merkel diu 800.000, ara ja és 1 milió, i segurament d'aquí 6 mesos seran 1 milió més o 2 milions més, en la mesura que hi hagi condicions que obliguin aquesta gent a marxar.
No? És dir que no hi ha plan B. Jo recomano a tothom que miri regularment la web de no només Metges Sense Fronteres, tot i que és molt important aquesta web, també la d'ACNUR, també la de Human Rights Watch. És a dir, hi ha gent que dona un valor afegit a aquest argument que vostè acaba de plantejar, que és que ells tenen l'experiència empírica. Metges Sense Fronteres, sense dir res a ningú, des del 1 de maig d'aquest any, té 3 barcos al Mediterrani i han rescatat, en aquests pocs mesos, 17.000 persones, a les que literalment se'l va dir. I en algun cas han abordat algun vaixell mig enfonsat, i el metge de Metges Sense Fronteres, que estava fent els primers ajuts mèdics, diu, quan vaig arribar al mort número 24 vaig tenir que parar perquè no podia més. M'agradaria saber, més enllà del mèrit heroic que té la gent de Metges Sense Fronteres, si algun govern té res a dir sobre això. El que està passant és una conseqüència de del que es va fer quan la tragèdia estava al Mediterrani, amb els barcos que intentaven anar a Lampedusa i a Malta, i les xifres eren molt esfereïdores, però molt menys que les que són ara, i la Unió Europea en què va respondre a la feina abnegada que va fer Itàlia, que es va ocupar de 240.000 refugiats, i ningú d'Europa n'hi va acceptar ni mitja dotzena, els ciutadans hauríem de ser molt més exigents amb la nostra classe política.
Em sembla una reflexió interessantíssima la que fa el professor Pere Vilanova. Tinc en línia el president de Metges Sense Fronteres d'Espanya, José Antonio Bastos. Bona nit, buenas noches.
Hola, bona nit, buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Pere Vilanova, hemos hecho alguna cosa juntos.
Sí, sí, sí. Un abrazo.
Senyor Bastos, estàvem comentant amb el professor Vilanova, que avui mencionava la seva carta oberta als estats de la Unió Europea, aquesta frase impactant de no importen els obstacles, continuaran venint, les polítiques actuals són insostenibles. A vostè els escolta algú a la Unió Europea?
Precisamente ayer hubo una reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea y aparentemente lo único que decidieron fue ratificar que ya habían aceptado a 40.000 de las 380.000 personas que han llegado a Europa y se habían puesto de acuerdo cómo distribuirles. Habían decidido aceptar otros 120.000, pero con estos no se habían puesto de acuerdo cómo distribuirles, y seguían aceptando decisiones como la de Hungría de cerrar más fronteras, que lo único que hacen es aumentar las posibilidades de los grupos criminales de tráfico de personas de tener más negocio.
Y si me permites, también acordaron como gran éxito que se volverían a reunir el 8 de octubre.
Sí,
sí, sí, sí, también eso es impresionante. Bueno, esta gente con la que tenemos es impresionante. Es tremendamente decepcionante que un problema con una evolución previsible desde hace meses, que se ve venir, que ahora ha llegado a una fase crítica, se siga posponiendo la toma de medidas y decisiones urgentes para salvar vidas de muchas personas y para evitar una crisis que se nos viene encima.
Què s'hauria de fer, senyor Bastos? Les primeres accions urgents, immediates, que haurien de tirar endavant els governs de la Unió Europea?
Yo creo que por este orden de prioridad, lo primero, aumentar urgentemente las operaciones de rescate del Mediterráneo, porque hoy se siguen ahogando personas en el Mediterráneo. Esta mañana se ha partido un barco de madera en dos en las costas de Turquía y se han vuelto a ahogar 12 personas. Es urgentísimo que se relance la operación Mare Nostrum, que existe en el 2014, para rescatar personas del Mediterráneo. A pesar de los esfuerzos que hacemos Médicos Sin Fronteras y otras muchas iniciativas sueltas, no es suficiente. En segundo lugar, es muy importante que las condiciones de vida, desde la comida, el cobijo donde dormir y la atención médica de los centenares de miles de personas que en este momento se acumulan en Italia en parte, pero sobre todo en Grecia, en condiciones bastante inhumanas, que requieren asistencia y protección, está siendo objeto de agresiones de grupos radicales, objetos de malos tratos por la policía, estas personas necesitan asistencia urgente también, es muy importante. En tercer lugar, que se habiliten vías y procedimientos que sean legales y que sean seguros para que el solicitar asilo político no requiera jugarse la vida en el Mediterráneo y se pueda hacer desde alguna embajada o algún consulado de los muchos países de la Unión Europea que tienen embajadas y consulados en el Oriente Medio, en Jordania, en Líbano, en Turquía. Esto debería ser posible habilitarlo. Y en cuarto lugar, lo que está sucediendo de manera muy torpe y lenta es que Europa defina de manera clara y pragmática y empiece a implementar la acogida de estos solicitantes de asilo en un número suficiente para que sea de verdad una respuesta al problema.
I el que estan fent els governs és que no es posen d'acord, que ningú vol assumir segons quina quantitat de refugiats i alguns fins i tot tanquen fronteres. Vostè ho expliquen en aquesta carta oberta, ja poden tancar fronteres, ja poden fer el que vulguin, que l'únic que estan fomentant d'aquesta manera és que aquests refugiats caiguin en mans dels contrabandistes.
Exactamente, exactamente. La historia, iba a decir la historia reciente, pero la historia de mucho antes, ¿eh? Tenemos en España la experiencia de la verja en Gibraltar, en la verja en Ceuta y Melilla. Eso no detiene a la gente, hace que busquen otras maneras o que se juegue la vida más. En el caso de las personas que viven huyendo de la guerra en Siria, una guerra que se ha intensificado mucho en los alrededores de Damasco en las últimas semanas. Los 13 hospitales apoyados por Médicos Sin Fronteras en el este de Damasco en las últimas semanas han estado tratando más de 150 heridos por día. Esto es un montón. Esto incluso en Siria es más de lo que hemos venido viendo estos 4 años de guerra, y van a seguir huyendo. ¿Quién se quedaría viviendo en un sitio donde hay bombardeos con bombas barril, donde se usan las armas químicas contra la población civil de vez en cuando, donde puedes caer en manos de grupos radicales con un nivel de violencia brutal? Es absolutamente natural huir y las barreras no van a detenerles. La prueba es el Mediterráneo. El Mediterráneo sigue sin ser una barrera, una disuasión suficiente que la gente se vaya al Mediterráneo. Y luego, insisto, el no crear vías legales, el cerrar fronteras, es mejorar el negocio de los grupos criminales de tráfico humano, lineal y directamente.
Déu-n'hi-do, perquè, com deia el professor Vilanova, José Antonio Bastos sap què passa en el terreny, no? Té experiències amb persones, amb éssers humans que tenen nom i cognom, i el que diu que s'ha de fer és exactament el contrari que estan fent els dirigents polítics. No?
El que diu l'amic Bastos i el que fa Metges de Fronteres és respondre a una pregunta prèvia que els governs no ens respon adequadament, que és que què ens ha de preocupar més, els drets dels estats o els drets humans de les persones en perill de mort?
Sí. Bueno, pero con un matiz muy importante, y es que en este caso no estamos hablando, como se trata de personas que huyen de conflictos, no estamos hablando de algo que se puedan conceder de manera graciable y de generosidad, estamos hablando del cumplimiento de obligaciones legales de los Estados europeos que han firmado las convenciones de Ginebra y las convenciones sobre refugiados y asilo. Lo que están haciendo es ilegal.
Em sembla que queda clar. José Antonio Bastos, president de Metges Sense Fronteres a Espanya, moltíssimes gràcies per ser en directe al 9C, i molta sort i molts ànims.
Moltes gràcies. bona nit.
Bona nit.
Buenas noches, Antoni.
S'ha expressat amb una claredat meridiana. Professor, per anar acabant, vull parlar amb vostè uns minuts d'un dels orígens d'aquesta explosió de refugiats, que és, evidentment, la guerra a Síria. Aquesta guerra civil, amb potències també com els Estats Units, Rússia, que hi tenen, diguéssim, hi juguen també per interessos econòmics i geoestratègics, també aquesta guerra permanent entre sunites i xiites. Què està passant exactament a Síria? I si vostè hi veu alguna solució a aquesta atrocitat?
No, jo no hi veig cap solució a curt termini. I el que està passant és que hi ha una guerra civil amb moltes responsabilitats interiors i amb moltes responsabilitats dels països de l'entorn i de la comunitat internacional en general. Les guerres civils en presència d'actors externs acostumen a ser terribles, com s'ha vist a moltes guerres civils a la zona dels llacs d'Àfrica, per exemple, Ruanda o Burundi. Les guerres, clar, són totes terribles, però aquest tipus de guerres són molt difícils, són fàcils de començar i són molt difícils d'aturar. I a més, en aquesta guerra, concretament en el cas de Síria, hi ha, com diuen a Orient Mitjà, amb una dita popular, hi ha massa gent a la cuina, hi ha massa gent cuinant. I allà, per exemple, l'actual coalició internacional per lluitar contra l'Estat Islàmic, contra el Daesh, agrupa una coalició bigarrada de països, alguns de la zona, i d'aquests de la zona jo sempre parlo de que són una mena de coalició d'arrepentits, perquè van estar en l'origen del que ara és el Daesh, de què és l'Estat Islàmic. El més dramàtic de tot el que va ser allà no és que és només una guerra civil, sinó que la seva regionalització s'ha convertit en una cosa encara més difícil de gestionar, que és una guerra intercomunitària dintre de l'islam, entre sunites i xiites. I això planteja el tema de la lleialtat comunitària del ciutadà de peu, que no en té cap culpa. Però costarà molt que un sunita en sentit, diríem, racional, de drets humans o de respecte per la vida dels altres, es passi davant, o a la inversa també. I per tant, aquí aquest hauria de ser un argument molt, molt, molt important a l'hora de decidir si s'intervé de fora o no s'intervé de fora. Aquestes coses són molt complicades de resoldre, i el que acostuma a fer la gent, per saturació de les imatges, que els mitjans naturalment no podeu deixar de plantejar, és saturar-se i dir, bueno, jo miro cap a un altre cantó i m'ocupo d'altres coses. La foto del nen Ailan és un paradigma, com dic en un article, de la globalització. Allà hi ha, en aquella foto, hi ha totes les responsabilitats de tot tipus del problema d'aquest conflicte del que estem parlant ara.
Professor Pere Vilanova, moltíssimes gràcies per ser en directe avui al 9C.
Gràcies a vosaltres, i no deixeu de recolzar gent com Metges de Fronteres o ACNUR o aquestes coses que us necessiten.
Fins la propera. Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona.
Reconcentrat.
La Generalitat t'informa que els darrers anys s'ha produït un augment de les infeccions de transmissió sexual, ITS. Moltes d'elles no provoquen símptomes evidents i una persona pot estar infectada i no saber-ho. Per això, els exàmens periòdics són importants. Les proves de detecció són fiables i fàcils de fer. Protegeix-te utilitzant el preservatiu, i si tens una ITS, informa'n les teves parelles sexuals perquè es posin en contacte amb els serveis sanitaris. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera, entra al web de Canal Salut o truca al 061 CatSalut Respon. Informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Divendres 18 i dissabte 19 de setembre esborrem l'IVA a Horizontal. Renova el teu descans i comença el curs amb energia, amb les millors marques al millor preu. Picolín, Vultex, Tempur, Latoflex, Swissflex. No esperis més. Entra a horizontal.com, escrit amb dues etes, troba la teva botiga i gaudeix dels dies sense IVA. Només divendres 18 i dissabte 19. Horizontal, per a gent desperta.
Argentina acude a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir nuevo presidente. ¿Acabará el kirchnerismo? Vanguardia Dossier analiza en su nueva monografía la situación del país hispanohablante más extenso del planeta. ¿Por qué Argentina es un país democrático en sentido minimalista? Vanguardia Dossier le da las claves. Ya a la venta.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
RAC 1.
La primera pedra del vermut.
Amb unes llums de neon hauria de posar aquí les cartes dels polítics. I després un gènere que també es porta molt últimament, que és la rectificació del que jo he dit, que no he dit, que he dit, però que ho he dit, però no ho he dit. Sí que ho he dit, però tampoc ho he dit gaire.
Les converses més amables les fem dissabtes i diumenges de 12 a 2 del migdia al vermut de la primera pedra.
Tothom té sobrenoms, doncs et diuen, amb un li diuen el cansalada i amb l'altre li diuen el pollo. Doncs
el pollo.
El pollo.
Sort que ets un noi, perquè no...
Sí, perquè si no seria...
La teva germana, com li deien?
La gallina jove.
Ah, molt bé.
És la polla, però...
No és sèrio, això no és sèrio.
No, això és la primera pedra.
Amb Jordi Margarit, esclar.
RAC 1, tots som...
Reconcentrat.
Sí.
Els castells són patrimoni cultural i material de la humanitat des de l'any 2010. A dia d'avui, però, hi ha més de 12.000 castellers, un centenar de colles, 1.200 actuacions al llarg de la temporada. Són dades que parlen per si soles i ens posen de manifest que cada any els castells van a més. I en volem parlar amb dues de les veus dels castells de RAC1, el Xavi Emeric. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
El Benet Iñigo, bon dia, Benet.
Bon dia.
Amb en Biel Duran, que és copresentador del programa Quarts de Nou a TV3. Bon dia, Biel.
Bon dia.
I hi havia telefònica dos caps de colla, Manel Urbano, de la colla vell dels Xiquets de Valls, i Guillem Comas, dels Minyons de Terrassa. Manel, bon dia.
Bon dia.
I el Guillem, bon dia, Guillem.
Hola, bon dia.
D'uns 5 anys cap aquí s'ha doblat el nombre de castells que es fan en una temporada. Aquest any es calcula que se'n faran uns 13.000 en total entre totes les colles, eh? Estem vivint el millor moment de la història dels castells, Emeric?
Jo, per mi, sí.
Sí.
Portem, això, 5-6 anys cap aquí, per mi és, de l'era moderna, evidentment, és el millor moment esclatat, això, definitivament.
Mm. D'acord, Biel?
Sense cap mena de dubte, més colles fent castells de gamma extra que mai, més colles fent castells de nou que mai, més colles deslocalitzades de la zona tradicional que mai, i més colles al món que mai, també.
Sí, jo no veig que no és una qüestió de quantitat només, sinó també de qualitat i de la vitalitat que estan mostrant les colles en el seu entorn més proper, la capacitat que tenen de penetrar en els seus entorns i de crear sinergies amb altres entitats.
Les transmissions castelleres de RAC1 coincideixen amb aquest punt d'inflexió, diríem?
Diríem que sí. Va declarar la UNESCO el 2010 Patrimoni Material Cultural i Material de la Humanitat, i les transmissions de RAC1 van començar sobre el 2012 amb el concurs de castells. Diríem que sí, un any posterior, doncs, fa molta gràcia, perquè la Maria deia un dia és com el Barça de Guardiola amb RAC1, que diguéssim que RAC1 va viure tota aquella explosió durant les transmissions, i a nosaltres ens ha passat el mateix, que de 4 anys cap aquí les estem seguint la majoria de grans diades i estem acompanyant amb castells de RAC1.
D'acord, Manel?
Sí, bastant d'acord. Diguem que ja portàvem una trajectòria ja dels últims anys, diguem, a nivell de resultats molt, molt ascendent, i que sí que és veritat que, doncs, amb els últims 4-5 anys, doncs, els resultats de les colles s'estan superant.
D'acord, Guillem?
Sí, i tant, bueno, tot el que s'ha dit. Hi ha hagut una explosió de castells, una explosió de resultats, i, bueno, penso que sí que és un gran moment el que ens està tocant viure.
Val. Ara pregunto, que és la pregunta aquí, la malparida, que no ho sembla, però ho és. Per què?
Jo crec que no hi ha un sol per què, hi ha diversos perquès. Sí que és veritat que ja a principis de segle, el 2000, els grans castells van començar a aparèixer, però no hi havia ni la regularitat ni tantes colles que els fessin. Llavors, és per què ara, no? Per què a partir de fa 4-5 anys? Hi ha diversos factors. Jo, un que ha corregut molt en el món casteller i que va fer fortuna és la crisi. Deien que hi ha la teoria de que la crisi, la gent busca, els castells són una activitat gratuïta, la majoria de colles no cobren una quota per ser-ne, que et dona un entorn, doncs, social i una agenda molt plena d'actes, una festa també, no?, que cada cap de setmana, i és una activitat que es pot fer en família, que no costa diners, i s'associa, doncs, a una època de crisi que busques una activitat d'aquest tipus amb acostar-te a una colla i trobar, doncs, que et dona moltes de les coses que potser fins ara buscaves pel teu compte, i clar, el nivell casteller va intrínsecament lligat la quantitat de gent que tenen les colles. Aquest seria un dels factors.
Sí, una mica recollint el que diu el Benet, és que les colles castelleres fa temps que han deixat de ser només colles castelleres. Són superentitats que ofereixen de tot. Més enllà de la cohesió dels castellers per intentar aixecar els castells més alts possibles, les colles castelleres viatgen a l'estranger, les colles castelleres coneixen el territori, les colles castelleres viuen en festa constant i, per tant, també s'organitzen per oferir un munt d'activitats i se'n van d'excursió i de colònies i fan tornejos intercastellers. Per tant, bueno, ofereixen una quantitat d'oportunitats d'oci gratuït acollonants. I jo afegiria també un component vivencial que tenen els castells. No? Estem en un moment en què la gent necessita experiències, hi ha una demanda gran d'experiències. És veritat que amb la crisi, el fet de que sigui gratuït, tens una experiència i una vivència molt forta i molt intensa, a més, gratuïta i horitzontal i per tota la família, però els castells són addictius. I a nivell de vivència és brutal el que generen. Els castells enganxen, i això qualsevol que faci castells t'ho dirà, no? Hi ha una adrenalina brutal, et passes tot l'any batallant i picant pedra per intentar fer un 3 de 10 en folre i manilles, i quan el descarregues hi ha una catarsi col·lectiva brutal que comparteixes amb tothom, amb el més gran, amb el més petit, amb el que ve de fora, amb el que pensa diferent que tu i amb la teva família.
En aquest sentit, no sé si és molt diferent l'experiència de Vella de Valls i Minyons de Terrassa, que són dos colles que tenen dos entorns molt diferents, una zona tradicional on s'han viscut castells de tota la vida, l'altra en una zona on els castells, bé, ara ja tenen una trajectòria, però diguem que no hi ha la cultura castellera, i no sé si per atraure tota aquesta gent les estratègies han estat diferents o no.
Guillem.
Bé, jo puc parlar una mica des de la nostra perspectiva, vull dir, jo les estratègies que nosaltres fem servir una mica resum tot el que vosaltres heu anat dient, vull dir, els castells viuen un moment espectacular on tothom s'hi vol apropar, on tothom té ganes de fer-ne, i llavors estar a les colles, doncs, sapiguer que aquesta gent estigui bé i estigui a gust. I com comentava el Biel, vull dir, una colla castellera és molt més que fer castells, i poder nosaltres, en aquest aspecte, sí que hi hem treballat des de sempre molt. Tenim clar això, que no és una cosa tradicional, que la gent no arriba a la colla perquè el seu pare o el seu avi feia castells, sinó que, a part dels castells, també hi han d'haver altres reclams. Un cop són a la colla, el que crec que enganxa més són els castells, però bueno, ho vestim també molt més amb moltes altres activitats i amb un concepte global quasi de diversió i de lleure, que sumat als castells, clar, dona un còctel fantàstic, que bueno, penso que per això la gent s'hi enganxa com s'hi enganxa i ho viu com ho viu.
Manel.
Bueno, nosaltres des de la Colla Vella mirem d'una perspectiva una mica diferent, no? Segurament tindre 200 anys d'història passa, doncs, per haver passat altres crisis, per haver passat altres moments bons de fer castells i també moments de declivi, no? L'experiència amb les persones que estem a la colla ens fa veure que, evidentment, quan tu vas a diguem-ne que una entitat o en aquest cas és una colla castellera només amb resultats castellers, el dia que no són aquests resultats no existeix colla, no? Llavors nosaltres ja tota aquesta part de la vessant més familiar, més de cohesió que hem parlat d'altres moments d'immigració dels 60, vull dir, sempre s'han treballat molt des de la base molt, molt familiar, no? No a l'hora de buscar feines, a les hores de coses més diguem-ne, més principals. A part, evidentment, quan les coses surten i quan tot funciona, doncs sí que hi ha una part festiva, però clar, aquesta part festiva, perquè hem dit per aquí, hòstia, aquests castells ja sempre hi ha molta festa i tal, sí, hi ha molta festa i hi ha molt de treball, perquè per fer aquests castells hi ha moltes hores d'assaig, hi ha moltes hores de suor, hi ha moltes hores de deixar la família, hi ha moltes hores de deixar de fer coses que la gent més normal fa, no?, i sense cap tipus d'incentiu, només que l'anímic, no?, només les sensacions que et donem. Llavors, tindre tot això, fer una cosa que sigui creïble o que la gent s'hi senti bé i que vulgui deixar d'estar amb fer altres coses i vulgui baixar al local de la colla evidència ja, doncs vol dir que has d'avançar molt bé, perquè al final la colla acaba sent, per mi, el reflexe de la... És com una societat en petit, no? Ja passen tots els problemes que passa a la societat, però queden reduïts amb el teu grup de persones. Llavors, sempre harmonitzar això, doncs, perquè la gent se senti a gust.
Són tres quarts tocats d'11 del matí. Tant el Biel Duran com el Benet Iñigo poden parlar de les dues vessants, perquè els dos sou o heu estat castellers i ara us dediqueu a comunicar sobre aquests castells. El Benet encara ho és, no?
Sí, sí, sí. Ara casteller de peu, al Poble Sec.
Al Poble Sec. I el Biel?
Bueno, d'alguna manera ho segueixo sent, tot i que no vaig amb camisa i no vaig als assajos, però sí que em sento molt minyó de Terrassa.
Molt minyó de Terrassa.
Sí.
Val. 3:15, i ara hi ha una pregunta que des de fora és la pregunta de la mala llet, i a més és, que és així, que és el tema de la competitivitat. És evident, almenys vist des de fora, miro absolutament des de fora, net, polit, immaculat i virginal, que si... i les games, o sigui, si passa el que passa, també és perquè hi ha competència.
És evident que ajuda, jo crec que qualsevol colla admetrà que es miren de reull i que el que fa l'altra colla et condiciona, i que els castellers de Vilafranca, per exemple, portin 15 anys de domini absolut del món casteller, també explica que les colles que estan al darrere vulguin atrapar-les. La colla vella dels Xiquets de Valls està molt a prop, o està, ha fotut un cop de puny sobre la taula i s'ha plantat allà i ha dit ja està bé, aquí estem nosaltres, i nosaltres també sabem fer castellassos amb una regularitat important. No s'explica el fenomen de la vella sense explicar el fenomen dels castellers de Vilafranca i sense explicar el fenomen dels minyons de Terrassa, no? El que passa és que aquesta rivalitat ha sigut diferent. A la zona tradicional es parla obertament de competitivitat, els castellers van a guanyar i a fer la millor actuació, i moltes vegades la seva estratègia es fa en funció del que fa també l'altra colla. I a la zona no tradicional, la zona de dalt, la zona nova, on hi ha els minyons de Terrassa, que en aquest sentit han sigut molt pioners i han elaborat un discurs molt propi d'autosuperació, independentment de la competitivitat, no entren tant a sac amb aquesta rivalitat i no la viuen d'aquesta manera. Ells diuen que no van a fer castells per guanyar i, per exemple, no van al concurs.
Potser el matís és competició-competitivitat. És a dir, una cosa és anar a competir, l'altra és ser competitiu, no?
Yeah. Exacte. Jo crec que la diferència, per exemple, la marquen colles com els Minyons, que decideixen no anar mai al concurs, però, en canvi, veus a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès per Sant Fèlix, com venen dues colles de fora, et fan la millor actuació que no passa la colla dels castellers de Vilafranca, i resulta que els mateixos castellers de Vilafranca t'acaben aplaudint perquè ells mateixos reconeixen que això és competitivitat i que, per tant, escolta'm, avui m'has guanyat tu, t'aplaudeixo i em trec el barret.
Aviam, anem a les colles. Manel.
Bueno, nosaltres hem de dir, nosaltres a la Colla Vella, dins del nostre ADN, és intentar ser la millor colla i fer millor actuació que la colla que tenim al costat. Evidentment, que hi ha rivalitat, a nosaltres ens agrada la rivalitat, com he dit abans, forma part del nostre ADN, voler ser els millors, però el que sí que és veritat que amb els anys ha canviat la rivalitat, no? Amb tots els aspectes de la vida, però sobretot amb els castells. És a dir, nosaltres volem fer millors castells que la colla que tenim al costat, però sempre amb el màxim de respecte, i com hem dit abans, si s'ha d'aplaudir la colla que fa millor que tu, s'aplaudeix i ja està, no? Evidentment que els nostres esforços, el que nosaltres lluitem, és per ficar la colla vella dalt de tot, i amb això és el que és el nostre objectiu del dia a dia. Ha canviat una mica també, perquè segurament que he sentit aquí a vegades que sí que pots condicionar la teva actuació depenent de l'altra colla. Sempre, sí, sempre del que tu tens amb cartera, no? És a dir, no es fan intents bojos, suïcides, els percentatges de caiguda han baixat moltíssim perquè totes les colles estan molt ben preparades, i aquesta rivalitat, diguem-ne, ancestral de que es anaven a fer castells ni que no els tinguessin en cartera, doncs només per guanyar, ha quedat en un segon terme, i les colles anem a intentar fer millors castells que la colla rival, però sempre dins dels castells que tenim entejats, que tenim possibilitats de fer.
Guillem?
Bueno, jo penso que la clau l'he donat. Jo, almenys, jo com a recap de colla, però com a casteller i membre de Minyons, sí que penso que el factor important és el que dèieu, la competitivitat i ser competitiu, no? O anar a fer una competició o voler ser competitiu. Jo entenc els castells, això, no? En voler ser competitiu. Jo sé la colla que estic, jo sé les places on vaig actuar i sé un nivell que s'ha de donar i un nivell que volem donar. Nosaltres, evidentment, a tot arreu volem ser competitius perquè per oferir el màxim de les nostres possibilitats, però això no vol dir que vulguem guanyar res. Vull dir, nosaltres quan anem a una plaça anem a fer un espectacle casteller, anem a fer una trobada castellera, no anem a guanyar ni a perdre, sinó que anem a ser el màxim de competitius possible. I no estic dient de guanyar o perdre, sinó d'oferir el màxim de garanties de fer els més grans castells que nosaltres puguem fer. I això és el nostre motor. El motor de la colla no és anem a aquesta plaça que guanyarem, sinó no, anem a aquesta plaça que farem grandíssims castells, és el que hem treballat i és el que nosaltres podem fer. Que la colla del costat fa uns castells més grans? bueno, doncs els aplaudim i fantàstic. Que nosaltres fem els més grans que hem pogut treballar, doncs fabulós. Per nosaltres això és el més gran. Acabar la temporada, doncs, no seguint aquesta idea o aquesta manera de fer, doncs veiem on estem o on ens situen la gent que ens situa amb els rànquings o amb els punts. Però vull dir, no és lo important ser el primer, ser el segon o ser el tercer, sinó això, ser competitiu, treballar, ja, fer un gran esforç, dedicar-hi hores i obtenir resultats, evidentment. No volem que tot el temps que hi destinem, tot l'esforç que hi destinem quedi en res, sinó que el que volem és fer lo més gran i lo màxim que es fa, però per això, perquè és lo que volem. Ens agraden els castells i si veiem una colla al costat que en fa de més grans, ja, hosti, pues això es pot fer, nosaltres també ho podem fer, som-hi, posem-hi a treballar, fem-ho, però no per guanyar-los amb ells, sinó perquè creiem que és una cosa factible, és una cosa que es pot fer, i per això ho volem fer. No entenc el fet aquest de generar-ho amb victòria o derrota, sinó en dir, escolta, si tots hem fet una grandíssima actuació als castells que portàvem, aquí ha guanyat tothom, i tothom surt content i tothom surt feliç. No hi ha un guanyador i un perdedor, tot i que un rànquing o un punts puguin dictaminar que així sigui. Una mica com jo ho entenc, gent de Minyons, i entre les colles evidentment hi ha diferents maneres d'entendre-ho, diferents maneres de gestionar-ho, i cada un ho gestiona d'una manera. Jo et comento una mica com nosaltres ara en aquest moment pues, intentem treballar, intentem motivar, intentem tirar endavant tot el que representa una colla castellera i de la magnitud de les coses que estem parlant.
Crec que aquestes dues intervencions reflexen molt bé les dues maneres d'entendre de la zona més tradicional del que seria el sud de Catalunya amb el que serien les colles del nord. De nord vull dir a partir de, diguem, Barcelona cap amunt, que bé, una mica també reflecteixen l'entorn, no? Com s'ha viscut sempre, des de sempre, doncs aquesta rivalitat, mirar la colla del costat a la zona sud, i en canvi a la zona nord, on no podia existir pels ancestres aquesta rivalitat, perquè no existien les colles, doncs com la manera d'afrontar-ho és molt diferent.
En el cas dels castellers de Vilafranca estaria fins i tot un grau més enllà, que ells es declaren inclús una entitat esportiva, d'alguna manera, no? En la seva autodefinició, no se n'amaguen que ells van a fer castells per guanyar i que ells compten punts i surten de la plaça amb els castells que els permeten guanyar i utilitzen aquestes paraules.
Per mi hi ha una imatge, lligat amb això que diu el Biel, hi ha una imatge, recordareu, de Sant Fèlix, precisament, els castellers de Vilafranca van carregar dos castellassos, dos games extra, dos sostres, podríem dir, i no estaven contents. No estaven contents perquè el que ells s'havien marcat, els seus grans objectius, i com aquell qui diu, permeteu-me les cometes, l'obligació que tenien era descarregar-los. Llavors, com que les colles del local, les colles del costat, les havien descarregat, doncs ells no se sentien plenament satisfets.
I diumenge.
Ets capaç d'emocionar-te en 10 segons?
Es col·loca l'aixecadora, falta només l'enxaneta, i ja som-hi!
RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten la Diada de Santa Tecla amb castells a RAC1. Diumenge 20 de setembre és dia de castells a RAC1. Des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. L'equip de castells a RAC1 amb Xavi Aymeric de cap de colla tindrà els dos peus a Tarragona i un ull a Barcelona on se celebra la Diada de la Mercè.
La glòria també és viva, la glòria també és morada.
Diumenge 20 de setembre és dia de castells a RAC1. Tots som un. Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
5 minuts i les 11. Aviam, això és com quan jugava al Barça, efectivament, o quan era amb el Luis Enrique, abans amb el Guardiola i tal. És que això serà una jornada històrica, ja seria prou, ja, jornada històrica. Ho serà?
És que això és una cosa que la gent que es dedica a comunicar a castells ens hem d'estar excusant permanentment. Perquè no ens creuen. Quan diem que aquest castell ha estat històric, aquesta colla ha fet la seva millor actuació de la història, i la gent que ho veu des de fora i que no són massa aficionats als castells n'estan esgotats. Però és que objectivament és així. Tu agafes amb les dades a la mà i comences a analitzar els últims anys i s'estan trencant sostres. És veritat que estem arribant a un moment en què serà molt difícil tornar a escriure la història, perquè a nivell tècnic i físic i biològic estem molt, molt al límit. I seran variants del que estem veient ara, no? Però jo crec que d'això la gent no n'és gaire conscient a Barcelona, a Catalunya. De fet, hi ha una actitud una mica snob contra els castells de... castells un altre cop, que pesats, no? Aquesta cosa com... I, ojo, o sigui, la vella setmana la Xina va plantar un 3 de 9 en forra amb una televisió pública que van veure 200 milions de persones i va ser un bombazo. Vull dir, crec que cal reivindicar constantment que aquí s'està fent algo que és molt difícil, que és enfilant-se els uns sobre els altres, arribar més amunt que ningú mai en lloc al món. I això té un mèrit de l'hòstia.
El que realment el periodisme casteller s'haurà de plantejar, potser no ara, però d'aquí un petit temps, és, bé, això no ens podem basar sempre, igual que deia el Manel quan parlava de la colla no pot estar sempre pendent de superar-se, sinó que s'ha de cuidar, doncs, el que és la base de la colla, perquè hi haurà un moment que els resultats baixaran, doncs pot ser que això passi amb els castells, i d'aquí 5 anys, si es manté el nivell, que ja serà molt, no podrem estar parlant d'aquests rècords, etc, i per tant, caldrà fer un altre tipus de periodisme castell, o no basar-se en buscar el titular del gran castell.
Sí, sí. Recordo que al principi de començar les transmissions amb el Benet comentava sempre una cosa, no sé si ho recordaràs, sempre deia, si aquest fos un producte fet als Estats Units, ja el tindríem a tot el món, ja s'hagués exportat això i farien castells a tot arreu.
Hi hauria 40 pel·lícules de castells.
Sí, sí.
No, mira, Tarragona podrà batre el rècord de 13 gaves extres que hi ha fins ara?
Poder pot, sí, sí. Poder pot. Hi ha quatre colles i per intencions sobre el paper, exacte.
Bé, no sé si la vella al final li portarà el 3 de 10 o no, Manel.
M'ho estàs preguntant, no? Ja saps que no soc massa partidari d'això. El que sí que és veritat és que ens vam quedar a mig fer el dia de Sant Fèlix i si aquesta setmana doncs, amb els assajos doncs, val les coses o encertem amb els canvis i les coses que volem canviar, doncs entraria dins del programa de diumenge. M'agradaria fer una petita puntualització del que estava parlant, que és bastant important, no? Crec que tot aquest boom o tot aquest ressò mediàtic que té els castells, hi ha una... Sé que des del món del periodisme ho expliqueu i feu pedagogia, de que tot és molt difícil, no? I a vegades sembla una mica de, fa una mica de por a la gent que fem castells, que es devaluï tot una mica, no? És a dir, ara sembla que si no has fet el 2 de 9 Folri Manilles o el Pilar de 8 o el 4 de 9 amb el Pilar, o que si deixi grans... No siguis notícia quan Castells feia jo encara amb la colla vull dir, fer un 3 de 9, fer un 3 de 8 fer un, 4, un 5 de 8, són castellassos dificilíssims que segurament que per culpa nostra, doncs, de fer castells tan alts, ara mateix queden una mica devaluats i que potser, això sí que s'ha de fer molta de pedagogia, que fer un castell de 8 ja és molt difícil, no? I a vegades quan no hi ha el 9 o no hi ha el 10 sembla que passi una mica desapercebut, però vol dir que són castells dificilíssims. I hi ha colles d'aquestes petites que s'esforcen molt a fer aquests castells i que realment té molt de mèrit, no?
Fer un 2 de 7 és molt difícil.
Sí, tant.
Doncs això serà diumenge. A partir de quina hora?
Diumenge a partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda. Com diu la promoció que ara escoltàvem, la Falca, amb dos peus a Tarragona, però també amb un ull posat a la Diada de la Mercè, la Diada de les Colles Convidades de la Mercè, on hi ha els castellers de Barcelona, les joves dels Xiquets de Valls i els Minyons de Terrassa.
Aquesta ràdio des de fa anys que parla, vaja, el cap de setmana amb el Margarit a la primera pedra de castells, i ara, des de fa quants anys fa que...
Ara en farà tres complets.
Tres complets. Amunt, amunt, sempre li diem a l'Anne-Marie. Sempre li diem a l'Anne-Marie, que és la crida guerra a la redacció. Agraeixo, Guillem, que ens hagis acompanyat. Sort.
Moltes gràcies.
Que vagi bé. Manel, moltes gràcies per acompanyar-nos també.
Gràcies a vosaltres.
Manel Urbano, de la Colla Vella dels Xiquets de Baix, el Guillem Comas, els Minyons de Terrassa. Benet, Xavi, moltes gràcies. Sort diumenge.
Fins aviat.
Gràcies, Biel.
Gràcies a tu.
Això és...
Reconcentrat.
Hola, Àlex.
Què tal, Jordi?
Fatal, com sempre, jo.
Bon dia, bon dia. Ja bon dia. Arribem al final.
Ja, sí. Avui no hi ha final. Jo no? Ponia el debat electoral i hem d'anar.
No,
no,
stop.
Bueno, avui... les pàgines de televisió avui posa que s'acaba el debat a les 12 de la nit. Sempre, com sempre, abans de conir. Després de conir poden ser... Qui se sap.
Pel meu mal, tu diràs i cap problema.
Ah, això mateix.
Sí. Avui ens ha visitat Inés Arrimadas de Ciutadans i Sergi Mas li ha fet l'escàner i continua obsessionat amb les mascotes un pèl estranyes dels candidats.
Tens animal domèstic a casa, got? Gos, gat? No. Té animal a casa? Un gast, una serp? Tens animal domèstic a casa, got? Un gast...
Molt bé, vet aquí un got, vet aquí un gas, així continuarem amb tots els candidats. També hem parlat dels problemes d'emissió del partit d'ahir del Barça a la tertúlia d'esports.
Molt difícil, o quasi impossible que hi hagi un acord, a més que hi hagi una rebaixa, diguéssim, del preu inicial. Volia comentar això amb el Tacho per si realment és així.
Tacho.
Tacho.
S'ha tallat, però recuperem. Recuperem.
Està buffering. Està buffering.
Bona.
Parlava des d'ell.
Efectivament, estava buffering. Pocs bars i restaurants van poder oferir el partit d'ahir i el versió RAC1 va fer una recerca sense massa sort.
No, esta noche no damos el fútbol porque no hemos querido suscribirnos a una plataforma para un partido nada más.
Bueno, para un partido. A lo mejor se alarga la cosa, ¿no?
Nos apostamos algo ahora.
Hosti.
Una buena comida de que Movistar entra hasta, me atreve a decir que en el siguiente partido. No lo damos, no lo damos. Que le dé morcilla. Al Bein Sport, al Bein Spar y a la madre que los parió.
I així va quedar clara la cosa. Aquest matí hem trobat també la Noemí del Corte Inglés especialment inspirada.
També hi haurà la conferència Síndromes tòxics produïts pels bolets. Anirà a càrrec del doctor Luis Serés, que ens ajudarà a distingir els bolets comestibles dels verinosos. Jo no en tinc ni idea, ja ho sabeu, no? Seguiu-nos al Facebook!
Seguiu-nos al Facebook!
I ja està. Parlem ara dels refugiats de Síria, el nombre dels quals continua donant problemes.
Però Hongria no en té prou. Ahir van anunciar que també vol construir una tanca a la frontera amb Croàcia. A més, continua detenint tothom qui creua la frontera sense documentació. Ja hi ha més de mil arrestats. Uns quants.
Aquest matí les forces de seguretat han atacat amb tot, ja veureu.
Primers enfrontaments entre refugiats i policia a la frontera d'Hongria. Els agents van intentar frenar l'entrada de famílies ahir amb gasos lacrimògens i mànegues d'aigua. Els sirians hi van respondre amb pedres i ampolles.
Que no lo oye.
Amb pedres i ampolles.
També, de debò, Sempre estàs pensant, estimat Àlex Sancho, amb l'únic.
Sí.
Ai, amb lo sempre.
Així sona, reconcentrat.